Avui tenim a Salvador Picarol. A finals dels 60 vaig sentir parlar per primera vegada de produccions artístiques Picarol. A l'estació de metro de Fontana hi havia una vitrina on hi havien exposades una sèrie de coses. Ens pots parlar de tot això, Picarol?
Ja, això era els 60, era entre els anys 66 70, 60, devia sí, durar uns 4 anys, potser no va durar tant. I de fet era doncs, abans de la ràdio, no? I en aquella època, vull dir, poca cosa més feia que això, anar a concerts de Pan i Regaliz, de Màquina, coneixia el Batista, el Cisa i tota aquesta penya, no? Però allà el que feia, és una mica com el que fa el Xavi, això, era una agenda visual. Vaig pensar, manera de donar-ho a conèixer, les activitats que es fan a Barcelona en Ten Grau, diem, no? Mentre la gent s'està esperant al metro, que, hòstia, s'avorreix molt, i aquí venen sabates, i aquí roba, i aquí tal, doncs per què no fem una cosa diferent? I la idea és posar cartells, pamflets, inclús discos, i inclús va haver un moment, el que deia l'altre dia el Xavier, que com hi havia una escletxa del vidre, la gent aportava, o sigui, posava, jo què sé, no? Si es feia una cosa, però pues ho fotia, uah, pel vidre, no? I llavors, esclar, ho tirava i es posava dintre. I llavors fotia amb unes canyes d'aquestes, canyes de bar, no?, de xuclar, fotia unes fletxes, no?, amb unes xinxetes, i fotia tot un... i ho canviava cada 15 dies, a vegades un mes, i tota l'activitat que es feia underground, desconeguda, no?, a Barcelona. Sobretot
desconeguda concert. I antifranquista, perquè posava...
Sí, no, sí, me'l van trencar la vitrina.
Jo baixava amb el metro de la plaça de Cercs, sí. Al final de la línia en aquell moment, m'aturava a l'estació de metro de Fontana, em mirava que hi havia la vitrina i agafava el metro següent. En aquells 5 minuts o 6 minuts que tardava el metro, em donava temps de veure i petits retalls de diaris,
exacte,
manifestacions,
sí. Exacte, coses,
que hi ha hagut
sí,
una manifestació, sí, les sí, petites sí, coses que es colaven a la premsa de l'època,
sí,
les retallaves
sí, sí.
I les enganxaves allà amb quatre xinxetes. Les
exacte, hi ha unes fletxes a vegades, al dia, dia 24 posem pel cas, doncs pum, senyalava.
Jo diria que conforme van avançant el temps, també la cosa va anar més amb els concerts, no? Vull dir que
sí.
El primer potser era més
home, sí,
el
que va acabar en tururut...
Perquè no hi havia tampoc concerts, en un principi, l'any
no,
66,
l'Iris, el...
aquestes primeres coses.
Sí, era abans del Celeste, el
era
Celeste no existia.
Celeste
sí, tant,
molt
Celeste és cap als 70 ja, sí. Sí.
Doncs, bueno, tot això em sembla curiós pensar en una activitat individual que tu engegues.
Es deia Producciones Picarol.
Al marge de res, tu sol, exclusivament tu
sí,
sol,
sí.
Agafes... Prens...
Però hi havia gent que es van apuntant i tal. En aquella època jo tenia també un estudi molt a prop d'allà, al carrer Gran de Gràcia, a Carolines, que és un... que es veia tot Barcelona, una, res, una petit garito, no? I precisament aquella època jo vaig sortir a la Televisió Espanyola amb les Garenyes i tal, que era l'època d'un programa que es deia Poc Grama, I havia sortit i va vindre el Moncho al Puente, des de Madrid, i ara tenemos que hacer un reportaje.
I arrel de què era, sí, no?
Arrel de que havia tingut contacte amb el Nazario, amb el Mariscal, amb tota la gent, diem, dels còmics, no? I llavors, eren molt tallats, jo sempre, ara potser no tant, però era molt llançat, molta iniciativa i tal, i vaig anar a Madrid, no?, amb el Jesús Ordóñez i a Ràdio 3, al principi a Ràdio 3, hi havia uns concerts i tal, i em van entrevistar, i després em van portar a la tele i tal, i llavors vaig parlar de tota la moguda de Barcelona, de tota... el que es feia a l'Antegram, els tios al·lucinant, allò, perquè a Madrid això ni res de res, ni còmics, i abans de la movida i tal, no?
A Barcelona hi ha un rotllo autòcton, un rotllo que
sí,
és
sí.
Aquí i que és un rotllo que bàsicament es manifesta en el barri gòtic i
sí.
On es troba la gent.
En recordes que ens trobàvem allà a les escales de la plaça del Rei, que allí vaig conèixer també un que encara està a Ràdio Pica, que el més antic que surt també a la web sense nom, que és el Hippie Vicente. El Hippie Vicente, que ara està viu.
Que surt l'àlies.
Sí, que... bueno, és que es coneguda, pues aquest encara, va fer un grup de blues i segueix fent puntualment, mira aquest divendres sortirà el seu programa, cada divendres el seu programa, i és un, ja ho dieu bé, que en aquella època tenia uns discos increïbles, doncs ara en té discos signats per bueno, jo que sé, pel Johnny Hooker, pel Johnny Winter i tal, no? I aquest era dels antics, junt amb, per exemple, el Guillem Cifré, el Moix, el coneixes, el Moix, Tomats, tota aquesta
part. Aquest primer grup que tu deies abans, que al voltant de la vitrina i les teves activitats es forma un primer grup. Qui hi ha, més o menys? Qui hi ha, més o menys?
A veure, era com
Rei,
dius molt bé, de... no, era molt individualitzat. Aquella època podria dir que la cosa era, com has dit, molt personalitzat de casa meva a la vitrina. I en un cercle molta gent que hi ha perdut la pista, que ni eren entre cometes artistes, dibuixants, però no estaven a la contracultura, diguem-ne. Eren gent enrotllada, clar, en aquella època teníem sobre els 20 anys i poc més, no? Llavors no era gent ben bé del rotllo, inclús hi havia un tio gran que feia papers, dissenyava papers pintats per les parets, no? Papers, allò que abans la gent empaparava les parets i tal. I vivia al carrer Major i també per la vitrina, ho va veure, va telefonar, vam anar a veure'l, però no hi havia, era pràcticament jo, no era, en aquella època estava treballant el meu pare, que era gravador de joieria, jo també vaig estar treballant-hi, era molt abans, evidentment, de la ràdio i dels pòsters, i era la primera sortida meva pública, podríem dir, no? Perquè a més que als 70 em vaig moure, m'agradava la ràdio amb el Pallardó, molt vaig anar amb el Pallardó, el Clan de la Una, el Mil por Mil...
Sí, aquesta és la continuïtat, ja.
Sí, això és la continuïtat.
Una activitat,
sí.
Una vitrina, on manifestes el teu pensament d'alguna forma,
sí.
I ja anar cap a la ràdio directament, enfocar cap al Pallardó.
Sí, exacte,
o
sí.
O interessar-te perquè...
Sí, exacte. El Pallardó va ser posterior a la vitrina, i de fet, era quan ja hi havia els concerts a l'Iris i hi havia, bueno, la moguda de música dispersa, bueno, el Cisa, el Pau Riba, etc, etc.
No? Aleshores tu no ets un artista, no és que considero, almenys amb el sentit.
No, jo muntava...
De classificar-te dintre de les arts a majúscula, però no, ets una persona que es mou contínuament envoltada del món de l'art.
Sí. La idea era com una mica la de Ràdio Pica, perquè Ràdio Pica vol dir promoció independent, coordinació artística alternativa. Aquesta A té dues lectures, promoció independent, coordinació artística, a part que Pica, doncs clar, soc jo, etcètera, el Pica, bueno. Però la història ve de que ja, llavors, com ara segueix en la ràdio, era coordinar tota activitat creativa alternativa, no? O d'avantguarda, cosa que no pots veure, i menys en aquella època, enlloc. No podies veure enlloc.
Hem sortit aquí dues paraules, vull dir que és alternativa i abans també és contracultura. Bueno, vull dir que són
sí. No,
que potser, no sé si a tu t'agrada alguna definició.
Al fons, a mi no...
De contracultura, en especial, que tinguis...
Clar, és que avui dia s'ha constituït i s'ha integrat tot, no? Llavors... Estem
bastant d'acord.
Sí. A mi el que m'agradava, i em deia inclús el Gaia Copenital, el rei de l'underground, no? L'underground. M'agrada molt aquesta paraula, perquè és entre clandestinitat, entre la contra, l'underground, no? Després l'alternativa és molt modern, m'ha sortit als 80, avui dia està el PSOE, es diu alternatiu, no? Però la contracultura per mi és una mica com americanitzat, i com molt intel·lectual, però bueno, per entendre'ns ja en val, ja ens entenem, no? Però a mi m'agrada molt entendre-ho. La cosa subterrània...
Cada un,
és curiós, molts grups d'aquests indis es fan dir grups underground, hi ha la música underground, no? Però jo penso que llavors la música underground, també deia la música progressiva, que era tota la història, d'aquella època.
Això potser és una altra cosa, ja més de celeste, no? Més celestial.
No, crec, era abans amb el Pallardó. Era la història de pan i regalit i de màquines.
Qui s'inventa el tema, la piqueta aquesta progressiva?
ho sé, perquè era una cosa que es deia per situar-ho, va sortir en els mitjans, no? De fet, no, ara no sabria dir-te, era la música, diem, que no seguia unes pautes de la cançó que aquí comença i acaba, sinó la improvisació, una mica entroncat amb el jazz, no? Amb el free music, no? Llavors, era la música que no és duodinàmico, que no és... que inclús no és Salvajes, que no és Cheyennes, que no és Lone Star, que és una música, però el que feia el Carbó, una improvisació, unes bases, potser basades de lluny amb el jazz, podríem dir, no? Potser, sí, no? Clar, no hi ha un precedent, és una evolució, potser, entre el jazz i el rock, no? Una mena de fusió. Dels comunistes, ortodoxos, home, sempre hi ha hagut una afinitat, diem, amb l'anarquisme, no? Però els comunistes jo he tingut xoques, no? Inclús hi havíem anat a hòsties, no? Perquè ells consideraven, i una paraula si te'n recordes, que érem lumpenproletario, nosaltres. Jo vaig tindre concretament una agafada molt forta quan estava, això ja va ser el 73, a l'època, sí, abans del Pallardó, i vaig estar uns 3-4 anys, del 72 al 75, del carrer Venus, no? Al Pope, i...
A Venus vas entre Llibertat i Perill.
Sí, exacte, aquella porteta.
Vas compartir pis amb el Pope.
El Pope, i quan ells se'n van a la mili, que va ser quan va morir Franco, precisament, jo em vaig quedar...
Amb la Montse, potser, també?
No, la Montse la vaig conèixer, però ja havia estat abans, que jo la vaig conèixer, però ja no hi era. Jo vaig arribar a estar sol allà. I inclús havia vingut el Martí i tal, jo no obria la porta, ja passava de tot. No, perquè clar, a part que jo feia coses compromeses a nivell polític i tal, jo tenia, vaig arribar a comprar a terminis, això ho sap el Joan Ramon, la màquina aquella de fer postres, una de fotocòpia de plans i tal.
No, aquesta és una cosa que avui era, sí. M'agradaria sí. fer una primera acabada.
Sí, sí.
Teu polític.
Bueno, bàsicament en concerts. Primer en concerts, clarament,
però també a través també és una actitud lliure teva, al marge de qualsevol.
Sí, no, no,
grup,
sí.
De grup, encara que fos llibertari o que fos.
Sí, no, no, sí, autònom totalment.
Autònom,
sí, sí. La distribució es havia fet a través del Disco Express, posava uns anuncis i tal, la vitrina em sembla que també posava, l'apartat segueix sent el mateix, i està aquí al carrer Gran de Gràcia i tal, l'apartat de Correus, i després per mitjà de concerts de la cançó. Vaig connectar amb el Raimon, amb el Pi de la Serra, i els tios em donaven permís per posar, havia fet pòsters d'ells i tal, l'únic que no em queia bé ni que ho és el Lluís Llach, no? Però amb el Pi de la Serra i Raimon, sí, bastant bé. I llavors muntava allà els xingos. Després vaig evolucionar i ho vaig fer-ho en concerts de rock. va vindre el Giant Company i tal.
Estem parlant d'una època que no hi ha copyrights?
No, encara que jo...
demanen alguna cosa?
No, però estava d'acord, el Raimon i el Pi de la Serra encantats de la vida. Jo feia unes interpretacions, per exemple, vaig fer un del Pi de la Serra, una cançó que es deia La matança del porc, i llavors era com una carta de jugar, ampliada, i en comptes del tio pujar dalt d'un cavall, estava dalt d'un porc. Llavors jugava, llavors es veia així i així, no? I això ho vaig dibuixar jo i tal, i li va agradar molt i tal, no? Clar, paral·lelament a tot això no hem parlat d'una altra cosa. Jo havia fet mim, havia treballat amb Albert Boadella, i jo havia fet el grup, d'això ve el nom, no? El grup Picarol, no? El grup Picarol, perquè jo havia estat en un grup d'exalumnes de la Salle de Gràcia, que era l'Esquella. L'Esquella era música, i Picarol era la part de teatre, de mim, no? I això també és antic, això era per l'època de la Vitrina, sí, més o menys, sí. Amb el Jordi Roura, en aquella època vaig conèixer el Pau Riba, que jo soc una mica més gran que ell. I me'n recordo que va estar tot una nit xerrant, i va ser una història de fer el dia de la ciutat. L'ananu, 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 intentava fer una cosa que m'agradés i ajudar els altres i que fos una cosa creativa, bàsicament musical i gràfica, no?
Però no, ets una persona llesta, ets una persona que també aprena a guanyar-se la vida amb una cosa...
Bueno, és que aquí anava...
Amb una cosa que t'agrada...
Sí, el problema és que jo estava molt lligat a casa, el meu pare, bueno, típic, gravador de joieria, tenia a casa seva doncs, una habitació i allí doncs, agafaven càrrecs de gravar una nallet i tal. I jo, per la cosa, dir, hòstia, mira, doncs, ja que no t'agrada estudiar, fots aquí m'ajudes. Però a mi això em representava un trauma, no? Perquè clar, el meu pare, amb la bona fe, volia que jo continués l'ofici a mi, que és com vaig conèixer l'Albert Boadella. El Boadella va treballar a casa, no? També gravador de joieria i tal. I llavors jo per sortir d'aquesta història, paral·lelament, a fora d'hores, per això no podia fer gaire més, em buscava la vida, doncs, amb la Fontana, i jo havia anat a dibuix, havia fet fotografia i tal. Llavors, allò que dius, hòstia, enginyer, a veure què puc fer. La meva intenció era, a la llarga, intentar viure d'això. El que passa, que tal com estava al pati i vist des d'ara era impossible, no? Amb la ràdio, doncs sí, més o menys ho he aconseguit, no? El que passa que no hi guanyava res, guanyava pels gastos, vull dir, per viure pagar el lloguer d'un estudi que hi havia al Ferrer Major, però a les hores normals tenia que currar, i amb bastantes hores,
segurament, amb mon pare. No has currat molt, segurament, però sí. Has estat contínuament al voltant de tots aquests anys, te'ls passes al voltant de tota aquesta onda musical.
Sí.
Assisteixes a tots els concerts, assisteixes...
Inclús...
I poses en marxa, suposo, compres un material per poder fabricar
sí.
Els teus pòsters...
Exacte, sí.
Et compres... Com ho feies, això?
Això era una màquina que em deien de... O sigui, de... Bueno, de còpia de plans. Tenia un nom que es deia... Heliocòpies, no sé, perquè el llibre del pit de sol, però bueno, que hi havia un fluorescent i tal. Llavors, clar, jo, el poc que em pagaven, doncs... Pues,
però el que valia un costat en aquelles
èpoques? Hòstia, molt poc. Potser valia, jo què sé, 50 peles, jo què sé, o 25. Jo dic, després, jo feia uns formats petitets, que a l'època em sap que ens vam conèixer i tal, però després ja vaig fer coses grans, sí, del costat d'Oré, que va ser l'època que em vaig anar desenganxant de... quan ja havia mort Franco i que ja havien tocat el crustó, la pasma i tal, de fer una cosa més lúdica, més visual, més... més de... no d'oci, sí, més decorativa i tal. Llavors agafava gravats antics, llavors tenia una ampliadora, projectava la paret, llavors em feia una història. La mateixa ampliadora em servia de projector, no? I també servia de càmera. Ho posava, llavors amb unes llums, feia el negatiu, que era molt, molt gran, llavors ho projectava i tal. Llavors, clar, el rotllo era anar-ho a vendre, donar-ho a conèixer a través del disc express, a través de la vitrina, o en els concerts, no? I això em permetia poca cosa més que pagar el lloguer de l'estudi. Encara que paral·lelament jo sempre, i ara m'ho segueix fent, ajudava la gent. Per exemple, a la ràdio doncs hi ha ofertes de programes cada dia, no? Llavors, doncs, si el programa té un mínim de qualitat, és original i està ben fet, endavant. Vull dir, actualment a la ràdio jo no faig res. Bueno, sí que faig, hòstia, ho coordino tot, però són la gent que fa els programes, és que vull dir.
Però avui estem parlant d'una època, que és aquesta època del principi, on bueno, ja, com hem pogut veure, les jornades llibertàries...
Una exacte, que estaves, també era per aquella
estaves època. Estaves allà venint, però, i fins i tot molt anterior, no? I en el moment en què la policia et busca els problemes, això podria ser...
El King Crimson, el King Crimson. A veure, jo presentava el dipòsit legal que es deia, que es anava a la Universitat Central, i depositaves tres exemplars. Un era per no sé què arxiu, no sé què, un altre era per la censura i tal i qual. I no hi va haver massa problemes. Una vegada s'hi havia fet un que era bastant famós, que era els tres Paus. Hi havia el Pau Casals, el Pau Casals, el Pau Picasso i el Neruda. I llavors, era l'any 73 això, tres Paus que lluiten per la pau, descansin en pau. Es van morir tots l'any 73. Bueno, total, un dia m'arriba a l'apartat de correu del Ministeri d'Informació i Turisme que no té el visto bueno de no sé què, no sé quantos. I vaig passar de tot, no? Vaig pensar que aquí una busquen i tal. Però bueno, això encara no era gran cosa. Però el rotllo fort va ser el Festival de King Crimson a Granollers, no?
Estàs
parlant d'aquí? A l'any 73, en concret. Perquè, clar, que a mi em van lligar l'expedient i tal va ser el 73, i potser sí el 72, en el Palau d'Esports de Granollers, sí. Com muntava el Gai amb l'illa de Granollers, sí. Llavors, clar, allí, com amb el Gai hi havia bon rotllo, jo vaig conèixer el Gai, que també entremig hi ha el Mercadillo de Balmes, no? Això sí que era l'any 72, 73, i clar, llavors el Gaia Company no feia concerts ni res, no? I vam fer molt amics i el tio estava paranoic, era molt confident meu, perquè clar, va explicar que, ho saps, no? Que el seu tiet es va carregar el Trotsky, no? I Llavors, ell havia vingut de l'exili amb la família a França i estava molt cagat, perquè tenia por que quan morís el Franco anirien per ell, les hordes comunistes. Me'n recordo que el dia que es va morir el Franco em va picar el gai dient: hòstia, què passa? Ai, ara què faig? Tranquil, tio. I no sé si encaixa tot això. Llavors...
No voldria oferir susceptibilitats dels gais en aquests moments, però... Han sigut així.
Sí. Llavors, tornant a allò que em va enganxar la Guàrdia Civil, va ser que, clar, aquell... era l'únic que tenia el tenderete, el doble d'aquesta taula i tota la paret. Llavors vaig fer un despliegue de coses estètiques i coses polítiques. Hi havia la llenda, hi havia històries... clar, era 73 perquè hi havia hagut el cop d'estat a Xile, no?
Sí, però els que no ho sàpiguen, vull dir que els pòsters es posaven a terra...
Sí, en aquell cas, quan em van deixar una taula, era paret i taula, no? I, bueno, el primer dia no va passar res. A dintre estava a tope ple amb una catifa gran i tal, tothom fumant canutos, hi havia un núvol allà, uah! I clar, aquests tios anaven de paisà, i estava molt mosques, perquè només a mi m'ho van dir, no sabien, no podia lligar ningú, perquè clar, tota la penya, i ha sigut una massacre allà i tal. Total, que van vindre... jo, per desmuntar el tenderete, evidentment, necessito un temps, el primer dia ho vaig deixar-ho, i el segon, quan es va acabar el segon concert, quan ho estava desmuntant, ensenyant la xapa i tal, Guàrdia Civil, no sé què, a veure, vostè, qui té permiso, no sé què, estoy en contacto con el organizador y esto es subversivo, socialmente es peligroso y tal. Total, que em van portar el quartelillo d'ells, després el juzgat, i el jutge, un tio, devia tindre 30 anys, va enrotllar, va dir, es va enfrontar bastant a la Guàrdia Civil, va dir, bueno, però, a ver, ¿esto pasó o no pasó, lo de Chile? I si no són garrulos, ah, no sé, però si pasó, pues este chico... A més, el que feia eren col·laixos de coses de l'època que sortia a la revista Triunfo i tal. Agafava escenes de massacres de Chile, del Pinochet, i llavors feia un col·laix, no? I es posava l'esquela de la llenda i tal i qual. I bueno, llavors vaig estar en el que se'n diu el TOP, el Tribunal d'Ordre Públic, no? Vaig estar, em sembla ben bé, 3 anys amb llibertat provisional, cada 15 dies tenia que anar a signar allà els juzgats, llavors vaig dir, em va portar el cas un advocat que és parent cosit, sembla del Pau Riba, tal Romeva, no sé què, bueno, etc. I clar, llavors encara vivia el Franco, i em va dir, hòstia, ho tens malament, perquè diu, bueno, mira, avui dia, diu, si vas a la presó és un mèrit, diu, per delinqüent és una cosa, però per qüestió política, i ell, tio, també era, sé que era socialista o comunista, anava en reunions a Múnich, el contubernio de Múnich, en deien, que es reunien el Felipe González, reunien tota l'oposició espanyola, i europea, em sap que era molt vilibrant i tal, i fotien, bueno, a veure què passava quan morís el Franco i tal i qual. La qüestió és que amb aquesta història vaig pensar, bueno, aquí em foten a la presó, així de clar, es van quedar, que tenia quantitat de pòsters, no me'ls van tornar mai, van dir, se procede a su destrucción porque son socialmente peligrosos. Era ridícul perquè he vist des d'ara, per exemple, aquella famosa història que hi havia el Jesucrist i que es deia es busca por, com es deia, Jesucristo se busca por rebelde i no sé què i tal, fer una comparació com de... Sí, sí.
Perquè si hi ha algun material d'aquest antic així, que puguem preparar alguna foto d'algun material d'aquest antic duria...
El puc mirar, però...
Aquestes explicacions podrien publicar-les.
Que jo tenia els fotolits, però hi va haver una entrada d'aigua i es va... Inclús tenia del Puig Antic i tal, no? Sí, no, no, tranquil, no. I curiosament tot això va coincidir amb el temps en què estava detingut el Puig Antic. I jo seria...
Estem parlant de més endavant.
estem parlant perquè el Puigcentric ja estava... Ja
73... Bueno, clar, tot el procés, a mi no havia... El procés de lligar-me del concert va ser el 72. Llavors aquest procés va durar quasi 2 anys. I llavors, entre els interrogatoris i tot el rotllo, sortia...
El que estava passant en el fons és que tu estaves processat, però tu seguies anant als concerts, seguies venent pòsters.
Sí, estava en llibertat provisional.
Però seguies la teva activitat.
Amb més moderació, si no vaig parar mai. Però... Bueno, potser sí, vaig parar una mica i potser ja vaig derivar a la cosa més estètica, no? Però sí, no, vaig seguir igualment, no? I llavors, per desorientar-los, quan anava al juzgat, em vaig vestir així en plan de falangista, no? Em vaig posar una corbata negra, una camisa blava i... Et sé que em piquet? Ah, i llavors, bueno, els tios al·lucinaven perquè també em van citar a la jefatura de policia, a Vilaetana, i els tios no en tenien res, però ja es tractava això, que no entenguessin res, desorientar-los, deia... Em vaig comprar inclús una insígnia de la Falange, d'aquestes que venien allà a un lloc de, on la comandància militar, hi havia un lloc que tenien insígnies d'aquestes fatxes, no? I militars, jo què sé. I no en tenien res. Llavors, per fer-ho ja més creïble, vaig fer uns pòsters del Franco també, uns pòsters en campanya, així amb una gorra d'aquestes de soldat. I dic, bueno, però jo també hago esto, yo soy un vendedor, yo...
Vas intentar una estratègia de...
No, i va funcionar, va funcionar.
Tot va funcionar.
Perquè, clar, però no entendem, però si tu estàs protegint per una cosa izquierdosa i subversiva, esto se vende, todo se vende. I clar, i bueno, al final van sobreseir el cas.
D'alguna forma els hi vas contestar.
Sí, sí. Home, jo tenia preparat, si hagués arribat anant tota una sèrie d'amics, posar un autocar o que sigui, anar tots allà al judici a armar-la a Madrid, tots vestits de falangista, en plan, sempre formants, no? El que passa que no es va donar la circumstància, no.
Van condemnar al final?
No, van sobreseir el cas. Ah, i una altra cosa, d'això, a TV3 tenen arxius, perquè el curiós és que al cap de molts anys, deu fer ara 15 anys, van fer un programa a TV3 que es deia ACR, Actividades contra el Règimen, era, i van treure fitxes de coses surrealistes i inverossímils. I hòstia, hi veig la meva fitxa allà, que jo no, ni... O sigui que explicaven tot del pe a pa, com em deia, on vivia i el que va passar, no? I això no ho tinc ni jo, perquè en aquella època no tenia vídeo i ho tenen TV3.
Durant aquesta època, que estem parlant, és l'època franquisme, però vull dir, sembla que és l'època...
Sí, sí, al final del franquisme, el 73... Sí.
Tu en aquest moment, vull dir, et consideres una persona del rotllo, et consideres una persona que està en el rotllo, i això...
Però independent, dintre de la política,
dintre la política independent, però el rotllo per mi és algú més, vull dir, el rotllo per mi també és la gent que està fumant porro.
Ah, no, sí, home, és que aquests realment eren els que jo, eren els meus col·legues, era on em movia, on m'estava bé. Tot l'altre era una cosa creativa, intentar que algun dia funcionés econòmicament, encara que fos per els meus petits vicis, i punto, vull dir, per llogar l'estudi, per prendre'm unes copes, jo no sé, per reinvertir en fer nous models de pòsters, etcètera, etcètera. No?
I després, però això no ho vius d'una manera molt directa. Converteixes mai, diríem, en una persona que va pistejant amb xocolata...
No, 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 no.
Et limites a fumar...
Exacte, no entro dintre
d'aquest món d'una manera molt...
Encara que estava super a prop i els col·legues es movien amb aquest cap.
Si a tu passava, tampoc,
diguem-ne. Ah, exacte, exacte. Sí.
Però no estaves amb xocolata, vull dir, ni parties...
No.
Normal, vull dir, és que en aquests moments la majoria de gent comença a per poder-se pagar una mica de
dintre. Jo, de fet, el que mal vivia era de lo pròpiament dels pòsters i no para que em pagava quatre merdes, no? Però bueno, vull dir, de la meva feina i d'això, no? Vull dir, de la cosa de treballar, diem, oficialment, per dir-ho d'alguna manera, i després meu, entre cometes, hobby, que jo no volia que fos hobby, però, clar, no podia desenganxar-me del tot de la història de casa, perquè no... A més, l'ambició que ho vaig aconseguir era comprar-me una màquina, pagar-la en terminis, a mica en mica, i tal i qual, llogar un estudi. L'estudi també era compartit, perquè, clar, no tenia un duro, no? Per dir-ho d'una manera.
No tens, bueno, això és un inici, però comences a sintonitzar amb un munt de gent que hem estat explicant alguns d'ells, que si
sí.
El Gai, com a
part, sí.
Comença a organitzar
el Pope, per la banda. Doncs vaig passar a l'estudi...
Del Pope, que es dedica al món de la poesia. De
sí, no, no, en aquella època que va, no, res de res. El Pope treballava fuster, la seva família també, i poesia és molt, molt, molt recent. I estava... El Pope era el meu braç armat, així de clar. Perquè jo li deia, tenim que fer això i tal, i el tio no ho feia. O sigui, bueno, jo això és conegut, i és com... Recordo que estava a l'Emili i venia molt caramat, no? I portava cartutxos i al pati us petava, jo què sé, estava com una xota, no? Inclús, de que va morir d'una malaltia degenerativa, ja trontollava i tal, i jo li dic, hòstia, tio, però tu per què has anat a l'Emili? I em va ensenyar un paper que a poca gent suposo l'ha ensenyat, que ja es veia el procés aquest, no? Que... I em va dir, no, jo si ho hagués volgut no hauria anat a l'Emili. Diu, hòstia, per què hi has anat? Diu, oh, perquè, bueno, es volia ser normal, entre cometes. Però ell muntava xiringuitos amb mi. Ell muntava xiringuitos amb mi, i estàvem allà a Canteres i res, anàvem en concerts, a vegades armàvem dos o tres ramificacions. Ell anàvem amb mobilets, que per cert, en aquella època es dedicava a robar mobilets, que jo m'ho vaig saber què fer, però amb ell el van lligar i el van fotre la modelo, perquè jo sóc, encara que no ho sembli, sóc molt, molt cerebral, vull dir, m'estudio les jugades, i ell era tot espontani i tal, però no comptava, no, amb les històries. Inclús va haver un moment que es va crear, no una competència, però com una enveja, perquè clar, ell em veia a mi com el mestre, com el que, hòstia, feia els pòsters, és que no feia res, bé, treballava a casa seva, de coses de fusta, anant a l'Emili, i passejava, és a més, llavors, a l'època del Franco, es passava el Franco i tota la penya. Certament s'ocupa Rambles, que jo vaig ser dels primers també.
Això és una de les manifestacions,
sí,
que fa, sí, por en els polítics.
Sí, sí,
que
sí.
Les Rambles de Barcelona s'han, sí, convertit...
Des de Canaletes fins a Drassanes.
S'han convertit en un passeig,
sí, sí,
on et vas trobant a tothom en paradetes, s'han convertit en,
sí,
en un punt de trobada, res a veure amb la
revista. Inclús en revistes franceses es parlava d'aquest fenomen com a, hòstia, l'eclosió màxima d'Europa en aquell moment, no? De, això que dius tu, de, digue-li...
És una anècdota que en aquest moment s'organitzen des de pobles com Manresa o Igualada, s'organitzen autocars per anar a Barcelona a veure els hippies de la Rambla.
Hòstia, això no ho sabia jo.
I se'ls portava i fins i tot hi havia un individu que et donava 1.000 peles per muntar un grup de gent assentadets a la plaça Real, passant-se el porro, i la gent, la pobra gent que volia veure hippies amb el cabell llarg, anava a la plaça Real, els portaven a la plaça Real a veure hippies assentats a terra, però era un muntatge perquè donava 1.000 peles.
Sí, era com l'època d'Eivissa, que també, no?, anaven els turistes amb les càmeres, oh, hippies, hippies i tal, no? Sí, una mica és així, sí, sí, sí. El que passa que jo no ho coneixia tot tan, tan fort, no? Vull dir, hòstia,
aquesta, bueno, la idea central, per això és que l'underground aquest surt de la superfície. Com ho dius tu, aquest moment de sortir de la superfície?
Home, és una explosió natural, després de tants anys, no? Va ser, pues, que la gent semblava que mor el perro mort a acabada la ràbia i que allí, hòstia, allò era jauja i que triomfaríem tots i seria l'hòstia, no? I bueno, no va ser així, no? Vull dir, jo ja vaig tindre a la Rambla els problemes, perquè al principi era lliure, la Rambla era lliure, et posaves, foties els pòsters a terra i punto. Però després ja van anar acotant, anar marcant, no? I una de les vegades em van detindre a mi i el Nazario, no? Teníem quatre dibuixos i tal, i ens van fotre allà a la comissaria de Bon Suceso, la Guàrdia Urbana, hòstia, a mi em van hostiar, però guapamente. Sí. Perquè em vaig anar a pagar la multa, que no.
Recordes especialment la nit que va morir Franco, que no, què feies?
Sí, mira, estava al carrer Venus, vaig entrar-me abans que ningú, perquè jo sempre m'ha agradat la ràdio, normal, i jo sempre des d'allà escoltava Ràdio Espanya Independiente i Ràdio Londres, i a Londres vaig sentir-ho, no?, molt abans de que vaig posar les ràdios i res, no? I em sembla que eren les 3 de la matinada, una cosa així. I abans de dormir, jo sempre vaig a dormir tard i tal, pues, hòstia, em vaig quedar al·lucinat. El Pope estava a l'Emili, llavors, que el van aquarcar allà i tal, i me recordo que l'endemà, amb el Cifré, amb el Guillem Cifré, vam baixar a la Rambla, a veure quin ambient respirava, hi havia com, hòstia, una cosa rara, no? Tot, no sé com dir-te, tothom se mirava uns als altres, callats, a veure què passa, no? Sí, es veien així com fatxes camuflats, no? A veure qui comença a hostiar aquí i tal. I no gaire cosa més, no? Perquè, clar, era els primers dies la cosa, tota aquesta evolució que dius va ser més tard, quan ja va passar un any, una cosa així.
El 76, per exemple, és quan comença a publicar-se l'Estat.
Exacte.
76-77 comença el tema, per suposat, a Jolanco, i també comença el tema de Viejo Topo.
Exacte, però la Sal Comú, que la Sal Comú és molt moderna.
I també per locals com Celeste.
Exacte, sí. Els Ateneus Llibertaris, aquest de Gràcia, que també hi anava.
Això ens porta a una altra conversa posterior.
Sí, 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 sí.
Que ja seria, si acabem aquesta de l'època franquista.
Sí, perquè després, posteriorment a franquista, per l'altre dia, venen les Jornades Llibertàries a Montjuïc, Federica Montseny, tal, llavors jo anava a l'Ateneu Llibertari d'aquí de Gràcia, del carrer Perill, i jo ja m'integrava plenament amb l'assumpte àcrata, diguem, no? De conèixer el Cenetilles, que també el traieu per aquí, l'altre dia li parlava, i dius, hòstia, t'hi veus una web.
El Cenetilles era el Pere.
No, José Luis, és un tio així amb corbadet, amb ulleres. Aquest tio, fixa't-hi tu, a l'Ateneu Llibertari fins que es va tancar estava el seu nom particular, no? I ja venia família, el seu pare va morir ara, res, fa 2 mesos, i era també un exilat anarquista i tal, no? I bueno, la meva germana i la seva germana eren molt amigues i tal. I jo ja em movia amb aquest ambient, no? I no sé si coneixes el Lluís, un que pues, estava a la impremta, també a la impremta que hi havia a la plaça del Raspall, totes les etapes que hi havia... Ah, exacte, que jo havia fet alguns pòsters, les pegatines aquelles que miraven les van fer allà, aquesta que mirava amb el Xavier, de color verd, es van fer allà.
El gràfic estudera pren importància en el moment en què es pot entrar aquí.
Clar, clar.
La gent que està a l'empresa ve de fora, perquè...
Clar, no, clar, no, sí, no, sí, no, sí. Hi havia la Pilar i tot...
No, no haguéssim pogut estar aquí, no? Vull dir,
clar, clar, clar.
La gent que pot entrar aquí a partir de...
Sí, sabia, 76...
Aproximadament. Molt bé, doncs... no sé, no, a mi m'agradaria saber, sí, dintre de tot aquest mare magnum dels anys 74, 75, les teves coses que t'han... les coses que t'han agradat més, no? Des del punt de vista musical, des del punt de vista... des del punt de... com, què recordes amb més...
Home,
més,
tampoc...
Com a...
Tampoc hi havia tants concerts, eh? No, jo, però bé, quin Crimson... Però, evident.
Clar, però ja cosa d'aquí, no? Cosa d'aquí, vull dir, quin...
Pan i Regalit i Màquina, Pan i Regalit, Màquina i Sisa, aquests tres, música dispersa, perquè hi tenia relació amb ells i llavors, bueno, ja posteriorment va sortir Celeste i llavors ja va ser més, més d'allò, no?
Però durant aquests anys els grups que podien, que estaven fent música i que estaven fent una música que tenia una certa qualitat eren aquests.
Per mi sí, quatre, sobretot Pan i Regalit i Màquina, música dispersa.
Al voltant d'aquests potser hi havia una altra sèrie de grups, sí, més o menys
sí,
anaven també, o elements que estaven canviant d'una a l'altra.
Canviant, sí, perquè de fet, clar, el que hi havia hagut fins llavors, en plena època franquista i tal, els típics Cheyennes, Salvajes, Lone Star, Gatos Negros, però aquests eren, diguem, rotllo comercial, estaven a la EMI i tal. I llavors va començar la seva decadència, quan hi va haver aquesta eclosió pròpia de Barcelona de la música feta aquí. Bueno, ells també, els Salvajes, els Cínics, tots aquests eren d'aquí, però era un rotllo comercial, no? No estava massa allunyat, per exemple, del que feia el Duny.
Sí,
sí, sí, segur, segur, segur. O sigui,
aquesta generació que m'estàs parlant és la generació Yeye, d'alguna forma, encara.
Sí, 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 sí.
I són gent que actualment...
Sí, i que alguns, com el del Cines, que va ser de Convergència, que encara ho és, de Convergència, i va ser conseller de la Barceloneta.
Sí, això no vol dir que n'hi hagi gent de la nostra generació,
sí.
També, però vull dir que sí que hi ha un trencament de generació, entre generacions, i un trencament també de tribu urbana, no? Vull dir,
sí.
Són diferents.
Com a nucli de, diem, de grup o de, sí, el que dius tu, de tribu o que sigui, no? Sí. Això també es va veure bastant reflexat i que era també abans de que morís Franco en el Mercadillo a Balmes, que jo vaig agafar un lloc, vaig conèixer allà el Lupus, el Jordi Vargas, que es va portar el Loquillo, vaig conèixer, el Xavier no el coneixia, no? Vull dir, també, paral·lelament, jo vaig muntar algun concert per moure el grup de MIM, perquè era el grup de MIM Picarol, que està format per tres membres, no? I vam muntar aquí el Club Helena, i això era pòsters i les dues coses, no? Una va alternant, no? I recordo que, bueno, al Mercadillo de Balmes havien hagut moltes redades, bueno, a mi se'm havien portat el Tomats, el Lupus, a tots, però per les pintes, res més, no? Vull dir,
que... Això és estrany, perquè jo tinc la impressió que jo que al final del franquisme la policia no estava massa interessada en el tema, en aquests temes, és posterior, o sigui...
Bueno, clar, és el que buscaven, no era políticament...
Cosa, cosa política, no?
No, era per la història de Canuto, sí.
Sí, ja m'estàs parlant d'un moment on ja...
Sí, i fora, perquè hi havia hagut en una setmana dos redades, en una setmana. i n'hi havia un que era el cara cortada, com diria, el cara cremada,
el cor, el
sí, aquell, sí, no sé com, el cara, no sé com li deia, sí, que hòstia, aquest estava boig, vull dir, anava per, era especialitzat en això, i venien les furgonetes i tal, i normalment sabia que no, jo no vaig entrar, bueno, sí que vaig anar a Vialetana, quatre preguntes i tal, i a la calle, però em sembla que es van quedar algú, no sé, és clar, si van trobar, a mi no van trobar res, estava allà, van treure de dintre del meu estat, imagina't.
Hi havia la llei de perillositat social.
Sí, sí, clar, clar, clar.
Qualsevol quina de xocolata es podien
enganxar. Però a mi no em van enganxar en res, clar, si algú van enganxar amb algú, potser sí que se van posar per davant, jo no ho recordo ara, però ja et dic, això era el 73, era el 73, i estava també, no sé si ho coneixes, amb un que va morir, un cantautor, el Pedrol i la Fernanda.
Sí,
doncs aquest tenia estants, es van fer molt amics i tal, estava costat per costat, no? I tot l'altre era una mica, vist des d'ara i tal, una mica un ambient pijilló, clar, el barri aquell, i ambient de... Hi havia unes tanques que es deien el Roxy, que eren uns francesos, així, i anava molt de fashion, no? Era molt de fashion i tal, no? I vaig fer-me soci amb el Tomàs, i em recordo que vaig muntar l'estat amb un vàter, que hòstia, me'l volien fer treure, els propis, de dir, hòstia, jo pago el meu lloguer aquí a l'estat i deixeu-me en pau i tal, no? I llavors embolicava els pòsters amb el paper del vàter, no? O sigui, posia el paper del vàter, llavors a dintre el pòster amb un cel·lo i tal. I llavors, perquè era una mica un paral·lelisme inconscient amb el del Fran Zappa. Jo en aquella època tots em deien el Zappa i tal, perquè anava amb una perilla i unes patilles i tal i qual, no? Llavors...
Hi ha una certa similitud entre aquelles
sí,
que portaves...
Com ara diuen que per les patilles el Pau Riba. Mira, és casualitat. Perquè penso que és cap ara, bueno, un dia parlaré una mica molt de Sant Pau.
Els anys ens igualen a tots.
Sí, no sé, clar, perquè la moguda estètica, dic jo, sí, no? Sí. El que passa que, ja dic, el Pau Riba... Jo vaig muntar un dels concerts també al Fòrum Vergés, me'n recordo, que va vindre la Maria del Mar Bonet, el Pere Tàpies, que llavors no es deia Pere Tàpies, es deia Joan Colell.
Comences a muntar concerts.
Sí, sí, devia ser, sí, però a principis dels 70, tot això, ara potser era...
Amb això que m'estàs explicant del grup de MIM,
sí.
De pòsters, i primer... al mateix temps ja t'atreveixes a muntar algun concert.
Sí, exacte, exacte. Llavors, de fet, a mica en mica, el dels concerts ho deixo, perquè em centro cada vegada més en l'assumpte dels pòsters, no? I quan faig el salt que em desconnecto de casa meva, és quan vaig a viure i tot a Venus. Allà m'estic 3 o 4 anys, sol solet, en plan ermitaño, i havia vingut el Joan Ramon... Ja dic, la màquina aquella té la mateixa edat, bueno, ara ja no la tinc, que el fill del Joan Ramon, no? I és el 73 perquè recordo que hi va haver el cop d'estat a Portugal, la revolució dels clavells i tot aquest rotllo.
Fa un moment m'estaves parlant del Pedrol.
Sí.
El Pedrol qui tenia que...
No, el Pedrol hi havia una afinitat a nivell ideològic, d'anarquista i tal, llavors també, bueno, un bohèmio i tal, no? I el tio, doncs, bueno, el que allà venia, em sembla que la seva dona venia a roba, em sembla. Que era, la Fernanda, que era grossa, la Fernanda, però gaire cosa més, vull dir, és que clar, dintre del Mercadillo, vist en perspectiva, tots eren pijos, bueno, pijos, eren d'un estatus de, com ara, d'aquí gràcia, que la nena tonta, el seu pare li paga una botiga i després no li funciona la botiga, però la botiga és de roba per un tubo, saps què vull dir? I els que teníem discos, com jo, i pòsters, era jo, aquest en Jordi Vargas, que aquest va portar després el grup aquest, els Rebeldes, el Loquillo, i aquest també el van lligar, però passant discurs, clar, a l'època també del Franco, d'estranquis d'Andorra, ara amb una motxilla, este tu, i el van tindre en Garjolà, no sé si una setmana, perquè que el tio s'ho feia passant de tot, el rotllo acció directa, no? Passant de permís d'importació i tal, no? Llavors els venia un mercadillo, per exemple, i jo crec que va ser dels primers que vaig tindre los Ritz, allà al mercadillo, no? Que me'n recordo que tothom, ah, los Ritz, oh, tal, igual, i me'ls portava al Jordi Vargas, no? Me'ls portava d'Andorra, i els venia allà, evidentment King Crimson, Frank Zappa per un tubo, ah, el que tenia veí, que ara s'ha fet famós, és el Isaac, que era jueu, és el Golo Golo, que ara és una multinacional, que va estar al costat del rostre de Liceu, ara es diu Mango, els de Mango, Mango, et sembla, sí. Ara aquest tio juga a la borsa i tal, igual. Jo me'n recordo que era una saga familiar, ells, i em donava la bulla tot el rato, estava bé, perquè tenia el fapa a tot allà, no? Tot el rato, no? Uns bafles allà, i jo tronava. I jo, clar, quan estaven al costat, els tios no en tenien res, i passa, baja-lo ja, no sé què. Però, vull dir que allà va estar bé, ah, bueno, i després una altra cosa, clar, també m'oblidava. Allà també vas tindre un petit xoque, que posa molt temps, veus per on ha anat. Em va dir bé també que ha vingut a buscar-me la policia amb la denúncia. I grava. Bueno, que anés a la comissaria del districte per als postos que tenia, els mateixos que havia tingut amb la Cris, amb tot el món, i tal, i total, que per la conclusió és que era un tio que venia amb un flat, un policia, i cada vegada és un més astut, no? Però perquè has tingut diverses coses que he estat a punt, hòstia, però me n'he sortit bé, no? Que el tio es feia cantar a mi i als col·legues, perquè allà més que vetro, perquè jo a vegades no fotia la tertúlia. Ens fotia el canutus, la gent em fotia els discos, i jo ja anava quan sortia els collons, es anava les tardes, però no tots els dies, no era tres dies a la setmana i tal. Això de la vocació de la total, que aquell dia vaig anar allà i bueno, què passa i tal, no, no passa nada, no passa nada. Va quedar, 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 va qued